informació.
Molt bona tarda, són les 6. Equip Viari Catalunya Informació, com tenim el trànsit a aquesta hora?
Bona tarda, doncs hi ha llargues cues a la C58 i la C33 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, direcció Barcelona, la C32 sud de Viladecans a Sant Boi en direcció Barcelona i la B20 la pota sud del Prat fins a Sant Boi en direcció Castelldefels, i destaquem també les cues per obres a la C16 i C58 entre Terrassa sud i Terrassa oest en direcció Manresa i l'autovia A2 des de Martorell fins a Abrera direcció Lleida.
El preu dels lloguers s'ha abaratit un 6,4% a Barcelona i al conjunt de Catalunya un 3,3%. Això arran de l'aplicació d'ara fa un any de la regulació de rendes. Dades que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. El sindicat de llogateres denuncia que la normativa, però, crea un mercat no regulat que no para de créixer. Una quarta part de les persones infectades per Covid durant la pandèmia podria tenir Covid persistent, segons un estudi d'IS Global. La recerca apunta que més de la meitat d'aquestes persones mantenien els símptomes com a mínim 2 anys després d'haver estat contagiades. Coincidint amb el 5è aniversari avui de l'esclat de la pandèmia, el director del Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que el confinament hauria pogut ser més quirúrgic. El canceller Friedrich Merz aconsegueix el suport clau dels verds per poder flexibilitzar el deute i així poder finançar el rearmament del país. La mesura és històrica a Alemanya perquè suposa una reforma constitucional que probablement aprovarà dimarts al Parlament sortint. El Ministeri de Transports ofereix als sindicats de Renfe i Adif que el nou operador Rodalies de Catalunya, que haurà de gestionar el servei, un cop fet el traspàs, s'ubiqui dins del grup Renfe. Avui a la tarda el govern es reuneix amb els comitès d'empresa per veure si es pot evitar la vaga prevista a partir de dilluns. La pel·lícula La deuda de Daniel Guzmán inaugura avui al vespre la 28a edició del Festival de Màlaga. Fins al dia 23, 57 produccions catalanes al certamen amb una secció oficial on hi competeixen 22 cintes i on per primera vegada hi ha una majoria de directores dones.
Catalunya Informació.
Esports.
7 jugadors del Barça han quedat convocats amb la selecció espanyola de futbol per al doble enfrontament de quarts de final de la UEFA Nations League contra els Països Baixos. Són Cubarsí, Íñigo Martínez, Casado, Pedri, Lamine, Ferran i Dani Olmo. També hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Òscar Mingueza del Celta i Marco Corella del Chelsea. En bàsquet, el Barça rep el Partizan de Belgrat a 3:15 a l'Eurolliga, un partit que podreu seguir mitjançant l'app i el web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I a Granollers està en marxa la fase final de la Copa Femenina d'handbol. L'equip ballesà s'enfronta a partir d'un 1:15 al Morvedre València als quarts de final.
I atenció, perquè Protecció Civil manté activada aquesta hora la fase de prealerta pel pla per risc de nevades, Neucat i el risc de llaus, la Llaucat, la neu que ha caigut al Pirineu i al Prepirineu, no ha provocat grans incidències, però l'episodi de pluges continua fent créixer els pantans. Pluges i nevades que han d'anar a menys de cara avui a la vespre i un cap de setmana en què començarà primer molt fred, amb glaçades a totes les comarques de l'interior, demà matí de sol, de boires a les planes interiors i algun ruixat a les comarques de Girona.
Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
Teniu un comerç o una empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que no en sabeu prou? Des del SALT, el Servei d'Assessorament Lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada. Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu el web cpnl.cat/salt o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsamboy@cpnl.cat. És un servei del Consorci per a la Normalització Lingüística. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu.
Gerada.
El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
Quan comencem a parlar de cinema, moltes vegades els aficionats perdem la noció del lloc on estem. Bona tarda, Paco.
Bona tarda, Jaume.
Avui estem molt ben acompanyats.
Doncs sí, amb el Fran Moruno del Club del Cinema, del Cine Club de l'Ateneu Familiar, que ens acompanya pues, una vegada més per presentar-nos la nova pel·lícula, no, Fran?
La quarta vegada que estic aquí amb vosaltres, que és un plaer, i sí, parlarem després de la quarta sessió del Cineclub. Una pel·lícula molt especial, almenys per mi.
Sí, ho és. Sí, és. Ara ho estàvem precisament comentant, no?, mentre ja sonava la d'això.
No, i a més que sempre el Fran es porta, pues, com esa... bon rotllo de que l'Ateneu Familiar, pues, serà... Pues és futurible i això ens agrada molt amb aquest projecte, els que estimem Sant Boi i els que estimem el cinema.
Sí.
I això és tot, i avui el Joan no ens acompanya.
No, però podríem trucar-lo, no sé.
No sé, no. Deixarem que se recuperi,
sí,
tranquil·lament.
Vinga. Bé, doncs mira, la primera pel·lícula que parlarem avui és una que la setmana passada ens havia de passar per alt, oi?
O... No, és que no es va estrenar.
Ah,
aquí.
No es va estrenar.
Es va estrenar al febrer, però sí. Com a conseqüència de les nominacions i de l'èxit dels Oscars i de la veu popular, jo penso que és
de l'èxit.
De l'èxit,
ja tens raó, ja.
Sí, pues s'estrena aquesta setmana a Sant Boi, però ja es va estrenar.
A Complete un Conum, oi?
Sí, molt anglès, això.
És una pel·lícula de James Mangold i la interpreten en Timothy Chalamet i Edward Norton.
Sí.
I teniu pel·lícula per estona, eh?
Sí, estem parlant de 141 minuts.
Ah, això mateix.
Sí.
Molt bé.
I, bueno, pues explica pràcticament la vida d'un dels cantants més importants, un premi Nobel de literatura a un músic que va haver-hi molta controvèrsia. Estem parlant de Bob Dylan, no?
Bob Dylan. La pel·lícula és quasi tan llarga com la carrera de Bob Dylan.
Pues, molt bé. Sí. Però aquest és un musical que podreu presentar, també, no?
Doncs sí. Ha de ser molt interessant. Bueno, és un dels autors més importants del segle XX.
Sí, hi ha qui li posa pegues, però nosaltres no n'hi posarem.
No. La veritat és que estem cada setmana o cada dues setmanes parlem d'un biopic, d'una pel·lícula sobre un músic.
Sí,
a les últimes pues, vam veure Bob Marley, Joan Baez, que per cert també surt en aquesta pel·lícula, en la vida de... I és curiós perquè molts coincideixen que és un bon biopic. És a dir, jo no l'he vist, però que és... Que, bueno, que reflecteix una mica aquella dècada dels 60 tan fantàstica, que es van reunir moltes coses a la vegada. Per una banda, la lluita estudiantil, el maig del 68...
Això sempre anima, eh?
La guerra del Vietnam...
Ui.
I un Bob Dylan que va sortir amb la seva guitarra i la seva harmònica i amb cançons molt properes i molt de cor i molt folk, pues que va agradar molt, va ser un èxit i continua sent-ho.
Encara ho és ara, que sí.
Sí. Jo tinc moltes ganes de veure-la perquè crec que, pel que he sentit, reflexa l'etapa preelèctrica, sí, o electrificada del Bob Dylan, no? Sí. Que és la seva part més de cantautor. Mm. El títol, A Complete Unknown, ve d'una de les cançons més famoses de Bob Dylan i de les millors, la de Like a Rolling Stone, que parla molt del context de l'època i d'on va sortir tot aquell, allò del Greenwich Village de Nova York i bueno, sí. El Chamalet és un bon actor, el Bob Dylan és un artista increïble, o sigui que té tots els ingredients per fer un biopic molt,
sí,
molt bo.
Aquest jove seria com el Timothy Chalamet, és com una mena de Marlon Brando, una mena de Paul Newman, perquè té aquesta bellesa
natural.
Com si sembla com molt jove, més del que aparenta.
Sí, me l'estic mirant ara i dient, sí.
I, però després se'n fa coses molt interessants, la veritat és que sí.
Però no és l'actor estudi, tot això va quedar...
No, jo crec que és un actor que pot fer pel·lícules així, com va fer Wonka, no la va fer ell?
Wonka, sí.
Que és molt, molt popular, a coses més... com aquesta.
Ha fet Dune, que això l'ha fet molt famós.
També.
Ha fet també coses menys conegudes, més independents, com una pel·lícula que vaig veure d'ell fa poquet, que es diu Bones and All, que és una història de dues persones, una parella, no? Ell i una dona, que tenen la estranya costum de menjar-se la gent. Però és una pel·lícula molt interessant perquè parla d'aquest problema, com si fos una enfermedad, una malaltia.
Sí, sí.
Pues anem a veure, bueno, a recordar, a escoltar el tràiler d'aquesta pel·lícula.
Mr. Bob Dylan.
200 personas y cada una de ellas quiere que sea alguien diferente.
¿Y cómo cantas?
Lo que hago yo es evadirme a otro lugar. Pero soy un extraño ahí. How does it feel to be on your
own? Si pudieras subir ahí una vez más y usar esa música de manera correcta.
¿Correcta? ¿Has escuchado la música que me pides que no toque? El folk se supone que aguanta el paso del tiempo.
Menuda tienes montada en Estudio A.
¿Quién la ha compuesto?
Ha sido espectacular.
Menuda habéis liado aquí.
¡Eso sí es música!
¿Tú qué quieres ser? ¿Eres algo capullo, Bob?
Tengo unos prismáticos especiales. Logran que vea dentro de tu alma.
¿En serio?
Ah, sí.
Jo crec que està claríssim, no?
Queda presentada la pel·lícula i ja.
Una característica de la peli és que les cançons estan cantades pels actors.
Que ja és una tònica general des de que vam veure la de Freddie Mercury o la d'Elton John, eh?
Sí, de fet, els biopics musicals a mi em dona la sensació que han explotat arrel de Bohemian Rhapsody i de l'èxit que va tenir.
Sí, sí, perquè Elvis, per exemple, pues, podria ser perfectament... Sí, perquè fan el mateix, l'actor, pues, canta. I això demostra que aquests nous actors s'involucren en tot, que saben interpretar, que saben ballar, cantar, i això és el que s'està demanant ara als nous joves actors, vull dir, ser més polivalentes, seria
això,
la paraula.
És polivalent. Molt bé, la segona pel·lícula que s'estrena aquí és aquesta Volcan, una pel·lícula que ens presenta un nen de 10 anys amb un coeficient intel·lectual de 152 i trastorn de l'aspecte autista, que es veu obligat a viure amb el seu pare Carles, a qui no ha vist mai després de la mort sobtada de la seva mare. Carles afronta el repte amb ganes i voluntat, però Wolfgang no suporta el desordre ni la desorganització. L'altre dia parlava amb una xicota que no és que pateixi exactament d'això ai, que espera que ho acabo de dir i ara no em surt, això d'autisme, i em va dir, bueno, sempre presenten doncs que són molt intel·ligents, no? Vull dir, sempre els dos extrems,
jo d'aquí he de fer algun matís,
sí?
Perquè ahir o abans d'ahir vaig llegir un article que posava que l'escola no estava preparada per a aquests alumnes, i és veritat. Els professors no estem preparats per tenir alumnes amb altes capacitats i tants registres de salut mental.
Aquest article el tinc jo.
Ah, doncs veus. Sí. Molt bé, l'has agafat.
Sí, sí, l'he agafat. Sí.
És veritat, perquè pensem que altes capacitats que és una persona que sap de tot i que és molt intel·ligent. Cuidado, aquesta persona intel·ligent es pot avorrir i no fer res, i passar de tot, i suspendre, i portar-se malament. Cuidado. Entonces, clar, si no ajudem des de ben petits, sinó, passa que és difícil detectar, és tanta cosa que bueno... Aquí la història, pues bueno, es le complica quan no hi ha un pare darrere, es queda sol i el pare ha de sacrificar la història en que jo tinc aquesta carrera meva d'actor i tu vols entrar en una acadèmia de música perquè ets un talent. Què fem, no?
Com ho fem, això?
Clar, donarem tot per als nostres fills? Aquestes, sí. I amb aquestes circumstàncies, no?
Val.
Bueno, això és difícil. I després aquest nano també és autista. A més, pues, complica més encara la relació amb els demés. Clar, és
que penso que és una de les coses que destacava precisament aquesta persona, que té una problemàtica mental, i ho deia així. Diu, sempre presenten la problemàtica amb la llestesa més absoluta que puguis imaginar. Diu, això és trampa, home. I em va venir a dir això. De tota manera, pel·lícula per veure, sobretot jo que tinc aquesta, bueno, aquesta línia marcada a la meva vida, i llavors sí, quan la vegi, ja en parlarem.
Sí, a més, la presenten en català, està basada en una novel·la que es diu Extraordinario, escrita per Laia Aguilar, i en l'adaptació també pues, participen moltes persones, no? I hem de dir que va aconseguir el Premi Carlemany per al foment de la lectura, el llibre, en el 2016, i ja s'han fet 13 edicions i més de 20.000 exemplars venuts. Per tant, és una novel·la que ja existia i l'han passat al cinema amb un gran actor que a mi m'encanta, que és Mickey Esparvé.
Sí, té moltes cares conegudes també a la seva pel·lícula, no? Està Alberto Romero també.
Ah, sí, Alberto Romero, Jordi Catalán. Sí,
bueno,
sí.
Jordi Catalán és el noiet, que crec que és nou en el món del cinema, és un jove.
Sí, jo he vist així el tràiler d'ahir, i bueno, m'ha tret.
Té bona pinta, sí.
Molt bé.
Pues i anem a
escoltar, sí.
Volga Gavadar, és tu turno.
Ahora que tu madre no está, te irás a vivir con tu padre.
Está ahí, escondido debajo de la mesa.
Hola, tú.
¿De verdad tengo que vivir con este señor?
Pues este es mi piso. Y a partir de hoy también el tuyo.
¿Te ves capaz o necesitas 10 años más para estar preparado?
¡Ostras!
Ya veremos estar de acuerdo.
Intelectualmente, Wolfgang está muy por encima de sus compañeros.
Ya podría tocar la flauta, ¿eh?
Aquí.
Ahí no puede ser, no podremos ver la tele.
¿Y?
Pero a nivel emocional y social, tiene que trabajar mucho.
Está diagnosticado con TEA.
Pero oye, por muy Asperger que sea, ¿cómo piensas explicarle que no te hayas ocupado del todo este tiempo?
¿Con Carlos qué tal?
No sabe cocinar. Es imprudente al volante y llega tarde a todas partes.
Es un casting para un papel muy importante y ya debería estar allí.
Me han obligado a vivir con él. Y además es actor.
Venga, crucemos.
Yo no pienso cruzar si no están verdes.
Si no pasan coches.
Si hacemos caso a tus listas, tu padre lo hace todo mal y en cambio tú lo haces todo perfecto.
Es la academia donde estudia mi madre. Yo quiero ser tan buen pianista como lo era ella, o mejor.
Te aseguro que aquí ninguno de los dos está luciendo. Si quieres que volvamos a Barcelona y lo intentemos el año que viene, no pasa nada, ¿eh?
Muy bien, guapo.
Si quieres te lo represento. Lo llevo a Factor X o a un talent d'estos i lo petamos.
Bueno, realment també està tenint una gran promoció per part de Telecinco.
Sí.
Això també l'ajudarà, no, a la pel·lícula.
Sempre passa. Amb les pel·lícules en què Mediaset o A3Media ha posat calés, la promoció és molt més forta.
Sí, i aquí, com ha dit, he vist que està l'Àngel Gunyalons, que feia temps que no
mira.
No l'havíem vist en el cinema. I molt també l'Anna Castillo, que és una noia que m'encanta, i la Nausica Bonin.
Bé, doncs, llavors faig una repassada de tot el que són les pel·lícules que es passen aquí a Can Castellet aquest cap de setmana i fins al dijous que ve, esclar, exceptuant dilluns i dimarts, que és un dia que no.
Sí. Tenim misteri per resoldre.
Sí, tenim Mica i 17, sí, ja fa uns quants dies,
mesos.
Ni mesos. El Mica i 17, una pel·lícula de Bong Joon-ho, aquesta, apunta-te-la. Sí. Aquesta és molt bona, sobretot
per Paràsitos.
Sí, és el de Paràsitos. Oh, quina sorpresa, em vaig emportar amb aquella pel·lícula. Sí, sí, sí. I bueno, i això ja s'acaba, tu. I surt allò allà. Carai, quina cosa més. Bon realitzador aquest, el Bong Joon-ho. Sí, sí, sí. Molt
bueno, té moltes pel·lícules, bueno, moltes, algunes sí. pel·lícules molt bones.
Sí, sí.
Aquella de Host, que era del monstre aquell també, que sortia sí. amb els experiments coreans.
Ui, i tant. Molt bé. Super Wings, màxima velocitat, animació, aquesta la podeu veure el dissabte a les 4 de la tarda. Paddington, Aventura de la Selva, aquesta també es pot veure cadascun d'aquests dies que hem esmentat. Llavors també tenim el Limerick, que no hem triat com a pel·lícula passable, amb la Kate Winslet.
Sí, la de Titanic. La de Titanic.
La Rose.
La
a mi m'enamora Titanic, a mi em va agradar aquella pel·lícula, no sé per què, bueno, sí que sé el per què, al final sí, és tota aquesta part social que destaca la pel·lícula, que la vaig trobar tan fresca que en el seu moment jo trobo que va ser molt molt bona. Molt bé.
És una pel·lícula, aquesta és una pel·lícula dramàtica biogràfica sobre la periodista de guerra Lee Miller,
sí,
vale? Que és que sí. tenia, me faltava això. Mm. Va guanyar algun, bueno, es va presentar al Festival de Toronto i la veritat realment va tindre moltes crítiques positives i va guanyar la Kate la millor actriu per la pel·lícula, no? Mm. Bueno.
Molt bé, doncs seguim amb The Monkey. Aquesta també és una pel·lícula que podeu veure divendres, dissabtes i dimecres, dijous no. El cap de setmana infantil tenim a Ernest i Celestine. Després tenim a Nora, home, com no, carai, si és la que ha guanyat l'Òscar. Vull dir, hi ha moltes queixes, per això.
Ja, ja.
Han sigut uns Òscars una miqueta estranys,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Avui estoy aquí, aquesta sí que la recomano, és una pel·lícula molt interessant. Romeo i Julieta en directe des del Royal Ballet de Londres, molt interessant. I aquí veig que el dijous dia 20,
sí, ja
a les
7
de la tarda,
ho vam presentar la setmana,
la setmana passada.
Sí.
Luis Buñuel i el Chan Andalús, o sigui, el Perro Andalús. L'has vist, aquesta?
Fa molt de temps.
Fa molt de temps. No te'n recordes, ja? O...
No, sí, sí que me'n recordo, però és una d'aquelles pel·lícules que potser la vaig veure i era molt jove, no? Però arrossegava aquesta càrrega d'obra mestra, que ho és, però potser per l'edat que jo tenia quan la vaig veure...
No anava bé.
Per dir obres mestres en aquella edat dels 20 i pico eren, doncs, El Padrino, Apocalipse Now, aquestes coses, no? Per dir de Coppola, que ja parlava.
Però és que això fins i tot va ser en els anys 40 i 50, que també passava, ja veies això.
No ho entenc, sí, perquè...
Llavors hi havia algú que ja et preocupaves en aquella època que t'estic dient de que vingués a explicar-ho i llavors, hòstia, diu, hòstia, sí,
vale,
això sí.
Explicat, sí, però m'ho han d'explicar.
Però t'ho han d'explicar. De tota manera, penso que és l'edat, vull dir, més
sí,
que altra
sí.
cosa.
No, és que no només amb aquesta pel·lícula, amb moltes, m'ha passat. Sí. Que les veus a una edat i les tornes a veure anys després i dius, amic.
Que em vaig perdre llavors. Vale. Molt bé, doncs això és tot el que passa en aquest cap de setmana aquí a Sant Boi. I ara podem parlar de Dràcula, que també es passa, no?
Sí, però abans hem de parlar d'una altra cosa que s'estrena avui i que aquí no arriba, que és un documental sobre el creador del cinema, dels germans Lumière. És un documental que es diu Lumière, l'aventura continua, que ja van fer en el 2017, Lumière comença l'aventura, és a dir, que és com una continuïtat. El director d'això se'n diu Thierry Frémaux. I, bueno, ja sabeu que fa 130 anys, pues, bueno, vam veure aquella imatge primera de la sortida de la fàbrica.
Sí.
Sembla ser que els Lumiers van gravar 1.500 pel·lícules de quasi un minut.
Sí.
De quasi un minut, i la veritat que va ser pues, espectacular, perquè la gent va conèixer aquest món de...
Home, anaves a dins una barraca d'aquelles, sí, perquè això era tot barraca, i de cop i volta, uah, eh? Imagineu la imatge en moviment, uah, això és impensable, deia. Mm.
Sembla, es va rodar, aquesta sortida de la fàbrica es va rodar el 1895 i la va acabar el 1905. Quan Louis Lumière es va dedicar a inventar la fotografia en color. Bueno, en aquesta aventura continua i es parlen d'algunes coses inèdites i restaurades també, que el director pues, ha estat investigant. A mi em sembla bé, perquè si vols conèixer el cinema has de començar des dels inicis.
Des de
i els
zero,
inicis
clar.
És això. Mm. No? És també la imatge del tren, no?
L'arribada del tren.
L'arribada del tren. A mi això és l'efecte especial primerenc de la història del cinema.
Tu l'has vist per això, la pel·li?
No, no és una pel·li, són els segons.
Ja ho sé, però l'has vist o no?
L'arribada del tren.
No, el que passa que la...
Jo sí, eh?
Ah.
És impressionant, tio.
Sí, no l'he vist aquesta segona perquè me l'ha enviat la Caramel Films, que treballen molt bé, t'envien molta documentació, t'envien trosset de les pel·lícules i són molt macos i, bueno, no volia deixar de passar comentar-la. I tenim un petit... Clar, perquè el cinema era mut, però sí que hi ha un fragment que en el documental...
Que s'escolta.
Se sent un tren.
Escoltem.
Lumière gira la manivela y la gran historia nace con el logro técnico de un aparatito de hierro y madera de contornos perfectos. Hace 130 años que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo. Ya estaba todo. La comedia, el drama, la interpretación y los rostros infantiles, los travelling en un barco y las panorámicas en tranvía. Un centenar de tomas Lumière inéditas y restauradas muestran el espectáculo del mundo de principios de siglo. Este regreso extraordinario a los orígenes del cine cuenta que el viaje nunca se detuvo. La aventura continúa. El cine llegó de lleno, tal como se conocerá siempre.
Bueno, que nosaltres en l'època, com vosaltres ara aquí, que passa és que els temps són molt diferents, no? Però sobre els anys 70 o així vam inventar també passar totes aquestes coses. I passàvem a Lumière, passàvem en Renoir, passàvem, bueno, tot el que et pots arribar a imaginar de tots aquests anys que es fa cinema, no? I llavors vam haver de plegar, perquè ja no venia ningú, no li interessava, i no és que fessin pagar ni res, vull dir que no, que era doncs, una cosa així... Però que sí que va ser doncs, un intent, i d'aquest intent doncs, en guardo un record molt, molt maco. Mm-hmm. Sobretot d'aquestes primerenques. Bueno, vam passar també el Charlot, i ja veuràs com això... Bueno, el Charlot sí que va venir alguns, però tampoc no era...
Però és que això que diu també passa ara, eh?
Sí.
Nosaltres programem, portem 4 o 5... Pensem, ostres, Un hombre lobo americano en Londres portarà gent. Sí, va portar. Mm. Top Secret va portar més. Però és que la gent ve pel tema nostàlgic. No pel valor cinematogràfic del que vols posar, sinó pel tema nostàlgic.
Jo estava pensant ara, precisament, imagina't el Lumière que vingués a una sala d'aquí a Sant Boi mateix, vull dir, no cal que parlem de la millor de Barcelona, i dius, ostres, tu, com s'ha transformat. Això sí que no s'ho pensàvem, perquè ho van posar en una barraca, tot això, eh?
No. Bueno. I a dia d'avui jo tinc molt clar que la nostàlgia tira molt... Bueno, mira, per exemple, ara quan surti d'aquí, me'n vaig amb la meva mare al cinema Aribau de Barcelona perquè fan un passe del Resplendor al 45è aniversari. I m'han regalat dues entrades, anirà amb la meva mare, que també li agrada molt el cinema, i aquesta pel·lícula li agrada molt.
Bé.
I i segur que està de gom a gom perquè és aquesta pel·lícula i perquè és de fa 45 anys.
Sí.
Però sé i tinc molt clar quin tipus de gent hi estarà aquesta nit.
Allà. Més de 60 anys.
I algun de 48, 49, però bueno.
Hi havia punt dur.
No, però sí que és veritat que la nostàlgia està de moda.
Molt, molt.
I des de fa ja algun temps.
Sí, jo crec que des de la pandèmia fins aquí
sobretot
han ressuscitat les sagues de Jurassic Park. De, bueno, el que pensis ha tornat. I sobretot de pel·lícules dels 70-80 cap aquí.
No, i per exemple el cinema de recordar pues, a Bob Marley, a Joan Baez o a sí, Elvis, tot això
que sigui del passat,
ajuda, sí. Perquè els nens, quan es fem les classes d'història de la música i poso les cançons de Queen, se les saben ja, i és gràcies a la pel·lícula, perquè els pares l'han vist i els nens han estat amb ells. Vull dir que això és important.
Em sembla fantàstic.
Us sí. sembla que fem fantàstic. Una mica de nostàlgia i escoltem a Bob Dylan abans de parlar
perfecte.
De Dràcula? Jo penso que estaria bé,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Pues un dels temes famosos de Bob Dylan, Hurricane.
White car without upstate plates. just looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw. Sure. The cops said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is crazy.
Bé, pues este es Bob Dylan. I de Bob Dylan passem a un vampir, a un Dràcula, no, Fran?
Bueno, Bob Dylan és el vampir del rock, eh, diuen.
Per
l'edat, també.
Com hem dit, demà al Cineclub de l'Ateneu Familiar pues, es projectarà a les 6 de la tarda la pel·lícula Dràcula de... sempre Bram. Digo Sam Stoker i és Bram Stoker.
Bram Stoker, sí.
Bueno, sí, aquesta és la quarta sessió del Cineclub. Hem vist des de setembre Un nombre lo americano en Londres, després va ser Top Secret, després l'Stanis va fer el mes passat el musical de Jesucrist Superstar, la versió del 2000, i ara tornem amb el cinema, amb una pel·lícula que sortim dels anys 80 i entrem als 90, que és el Dràcula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola. El Padrino era el padrino de Mario Puzo, va quedar com el padrino, però sempre que Coppola ha adaptat una pel·lícula d'una novel·la, ha posat el nom de l'autor. Dràcula va quedar com Dràcula, Bram Stoker, el padrino no, però sí, i la veritat és que és la versió més fidel a la novel·la, però més infidel al personatge. És a dir, tota la resta de pel·lícules de Dràcula adapten al personatge, però no a la novel·la, i aquesta és l'única que adapta a la novel·la, però no adapta al personatge.
Potser...
No, on està la gràcia? A veure, no acabo de veure. Sí.
El Dràcula de Coppola no té res a veure amb el Dràcula de la novel·la. Allò que el fa semblar-se a la novel·la és per la resta de la narració. És a dir, és la pel·lícula que adapta la narració epistolar, es narra a través de diaris, d'articles, hi ha una voz en off que explica el que està fent, de fet els personatges surten escrivint a màquina o escrivint al seu diari i tal, i això és tal qual a la novel·la. És una de les poques, jo crec que és l'única que agafa a tots els personatges de la novel·la i els fica, els caçadors de vampirs estan tots els quatre, a més del professor Van Helsing, el Jonathan Harker, la resta estan, el Renfield, aquell que va ser una espècie del primer criat, no? que va estar amb el comte, però el comte no té res a veure amb la novel·la. De fet, el pròleg de la pel·lícula... la junta amb el Vlad Tepes, no? Amb allò que a partir d'aquí la cultura occidental ha fet que Vlad Tepes i Dràcula siguin el mateix. I vas a Romania
i
se'n riuen, no? Pels romans, Vlad Tepes és com el nostre el Cid, és com un heroi nacional. Que té un mite de vampir? Sí, però és que a Romania el vampirisme és una tradició.
D'acord. Mira que bé, eh? Això va molt bé, gràcies.
Darrere. Sí, perquè hem vist molts Dràcules en el món del cinema. Molts. I jo m'he apuntat alguns, per exemple, el Max Schreck, bueno, l'actor, o el Bela Lugosi, o el Christopher Lee, també.
Els clàssics.
Però la diferència d'aquesta pel·lícula és que és més poètica, no?
Coppola va fer de Dràcula un heroi tràgic i... un antiheroi o una mena de...
De víctima.
Sí, no? De víctima. El va convertir en una víctima. Hem passat d'un monstre, d'un vampir, de 400 anys de vida o no vida.
Xucla
sang. A una persona que renuncia a la seva vida i accepta la maledicció del vampirisme per tal de... de posar-se en contra de Déu. El pròleg de la pel·lícula el presenta com un senyor feudal que lluita contra els turcs, això és el que va fer Vlad Tepes, això és història, i renuncia a l'església perquè l'església no vol enterrar a la seva amada Elisabeta perquè s'ha suïcidat. Llavors ell renuncia a l'Església, renuncia al cristianisme, ho diu a la pel·lícula, jo que he lluitat per l'Església, jo que he fet tot això i no podeu donar-li la sepultura a la meva dona.
Sí,
no?
Sí, sí.
A partir d'aquí es converteix en un vampir, es converteix en un senyor de 400 anys amb aquell pentinat, no? I de sobte arriba Jonathan Harker per vendre unes terres o una abadia, no me'n recordo, Carfax, no? A Dràcula, i de sobte ve una foto de la seva promesa i la reconeix com la reencarnació d'Elisabeta, de la seva princesa. I aquí és on
se'n va a
Londres. Això la novel·la no passa. No hi ha aquest mite de la reencarnació. Ell vol anar a Londres per expandir el vampirisme per Europa i tal. El guionista d'aquesta pel·lícula es va basar en una versió de Dràcula del 74, protagonitzada per Jack Palance, i en aquesta pel·lícula del 74 és on comença aquest mite de la reencarnació de la dona que estimava Dràcula, no?
Sí.
Aquest guionista va fer aquest guió va arribar a Winona Ryder li va comentar a Coppola, perquè és curiós, Winona Ryder havia de ser la filla de Michael Corleone al Padrino 3. Però, per raons que no se saben, diuen que, bueno, Winona Ryder als 90 era molt famosa i es veu que li va pujar una miqueta al cap i en l'últim moment va renunciar a fer de la filla de Corleone. Això va empipar moltíssim a Coppola. Va haver d'agafar la seva filla, a Sofia Coppola, per fer el Padrino 3, i la pel·lícula és meravellosa, però li van caure unes crítiques ferotges per la seva filla. I això li va fer sentir a la Winona Ryder malament. Llavors, li va proposar a Coppola fer de Dràcula i ella es va proposar com a protagonista.
Carai, te la saps de memòria, eh?
Dràcula, per mi, és molt important. És una pel·lícula especial per mi i pel meu grup, el meu grup d'amics i d'amigues, i bueno...
Pues tenim el tràiler que es va fer en aquella època. Fixeu les diferències entre els tràilers d'ara i els antics, eh?
Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia del príncipe Drácula y la mujer a quien amaba.
He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
Ya. Drácula.
Tiene un algo de oscuro y siniestro que me resulta irresistible. Jamás había conocido a un hombre con tanta pasión por la vida. No se parece a ningún hombre. ¿Qué eres?
Los vampiros existen. Contra este luchamos, a este nos enfrentamos. Puede adoptar muchas formas. Tan pronto es joven como viejo. Puede aparecer bajo el aspecto de vapor o de niebla, y puede desaparecer a su voluntad.
Mi amor.
El poder de su malvado deseo no tiene fin.
Tienes que irte con él y tienes que amarle.
Es una recluta dispuesta, una discípula devota. Es la concubina del diablo. ¡Dracul!
Únete a mí en la vida eterna.
Tu salvación es su destrucción.
Quiero ser lo que tú eres y ver lo que tú ves. Quiero amar lo que tú amas. Así que aléjame de esta muerte.
A mí em sembla una meravella, sí. Aquest tràiler que va explicant narrativa d'una manera tan intensa. La veritat és que sí, eh?
Molt bé. Molt
la
bé.
Van vendre com una pel·lícula de terror i els mesos van veure que la gent anava pel costat romàntic de la història.
Efectivament, perquè a més als que ens agrada l'art, jo la veig molt pictòrica també, és a dir, hi ha imatges molt gòtiques, vull dir, de pintura gran fotografia. És que és a part de For Coppola, és com està gravat. És a dir, hi ha cada imatge que són com retrats, petits retrats. Mm. Fins i tot quan el Dràcula està al primer pla, és que podria ser un quadre que podies posar a un castell d'aquella època perfectament.
Bueno, a qualsevol llibre o article que podeu trobar, molts d'aquesta pel·lícula, expliquen que és l'última pel·lícula que es va fer amb efectes pràctics tradicionals. De fet, a Columbia, que va ser la productora de la pel·lícula, havia contractat una sèrie de personatges molt bons per fer els efectes visuals, i Coppola els va fer fora. Va ficar el seu fill, que no... Sí, està lleig, no? Bueno, no sé, però que el seu fill és un artista en efectes pràctics que són una meravella. Tot el pròleg amb aquelles sombres xinesques de fent els empalaments o les transicions, la pel·lícula treballa molt amb el tema del cercle. Si t'hi fixes, la primera vegada que la veus no, però si l'has vist moltes vegades t'hi fixes, les transaccions estan totes fetes amb un cercle, el sol, les plumes d'un au, i no sé, està tot com molt, molt, molt lligat. I el que t'hi dius, i la dissenyadora de vestuari, que va guanyar l'Òscar, el vestuari és una meravella. El vestuari és una meravella.
Sí, sí, la veritat és que sí. Jo, clar, jo tenia al cap el Dràcula, era el meu Dràcula, era el Christopher Lee, perquè era l'època que, bueno, jo era jovenet, era els anys 70, i que per mi el Dràcula era altra cosa. Clar, jo no havia vist cap Dràcula fins d'una manera diferent fins als anys 90, perquè el que havia vist era, pues, así un poco cutre, vamos a decirlo
así. Bueno, no, Christopher Lee era la imatge icònica de Dràcula.
Icònica,
suposo que, que abans, la primera pel·lícula de la Hammer de Dràcula va ser el 58,
sí,
dirigida per
primera.
Terence Fisher, i abans d'això la imatge de Dràcula era Bela Lugosi,
sí? Sí.
Però va fer tantes pel·lícules de Dràcula Christopher Lee que és la imatge que va quedar, no?
És la que jo tenia, sí. I clar, no, però després quan vas creixent i vas veient coses, dius, pues era un Dràcula més eròtic, més sensual, no? Aquí estem parlant d'una altra història,
sí,
que no té res a veure amb els Dràcula.
Estem parlant del bé i el mal aquí al cap.
Sí,
i, fin,
no? I com van dir fa algunes setmanes, te'n recordes quan van parlar de Nosferatu? Van dir que de tots els monstres que hem vist, l'hombre lobo, etc, és l'únic que era humà, el Dràcula. És l'únic que té que és home i que té una actitud, pues, diferent als altres, que són com mig animals,
sí,
Frankenstein, eren...
Que pateixen, no, però pateixen, però Dràcula no pateix. No.
Bueno,
no.
Sí.
Ai, el Frankenstein també molt bé,
Vull dir, sí.
Té unes versions que són impressionants.
Sí,
la que
sí,
va
sí,
fer
sí.
El Fraser... allò és per apuntar-s'hi, Aquella com s'ha de Frankenstein, no?
De fet, l'última versió potent de Frankenstein va sortir arrel de l'èxit d'aquest Dràcula, que volien, com una... veient l'èxit que va tenir el Dràcula de Coppola, van voler ressuscitar tota aquesta pleiada dels monstres clàssics de la Universal, no? A l'Hombre Lobo, amb Lobo de Jack Nicholson, a Frankenstein de Mary Shelley, del Kenneth Branagh... Bueno, van quedar aquí, no? 3 o 4 només.
Pues tinc un fragment de la pel·lícula, a veure si us agrada, perquè crec que és una de les primeres imatges de Dràcula en la pel·lícula.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase.
Bé, ja ens ha deixat entrar, igual demà també ens deixaran entrar al Cine Club de l'Ateneu Familiar per poder veure i visionar aquesta pel·lícula tots junts, amb crispetes, amb cadires...
Hem canviat les cadires.
Bé, molt bé.
El Ramon Barau m'ho va dir l'altre dia. S'han canviat les cadires, dic, catxis.
Quina llàstima, no?
Quina llàstima.
I la veritat, amb bona companyia i, bueno, la nostàlgia, no, de la pel·lícula. Mm. També l'altre dia, com es va estrenar Nosferatu, també vam parlar d'algunes pel·lícules relacionades també amb el vampirisme, i van parlar de la pel·lícula que igual que segurament Fran has vist, que es Déjame Entrar, del 2008. Que ens sembla que d'aquestes que es parla del vampirisme seria la que més els tres, tant el Jaume, el Joan com jo, van decidir que aquesta era la que més ens agradava, o que realment tenia un tema, no
la
sé,
més profunda.
Sí.
Bueno, com saps, que tu has vingut a alguna sessió, després de la pel·lícula el que jo intento és fer molt participatiu al públic, a vegades costa menys, a vegades costa més, i per tal de que la gent comenci a preparar una petita presentació, quatre anècdotes i tal. I per demà tinc preparades algunes coses, però tinc una presentació sobre el cinema de vampirs. Les pel·lícules més icòniques, des de Nosferatu fins a l'última. I precisament l'última és aquesta. Em sembla que és una de les últimes pel·lícules de vampirs més destacables o importants. Mm. Hi ha un remake americà, que està força bé, però la original és una pel·lícula important, és una pel·lícula que torna a portar el tema del vampir més que com un monstre, sinó com un, el que dèiem, com una víctima de la seva pròpia condició. I té lectures molt interessants, Déjame Entrar.
Sí, a més perquè surten altres temes, com és el bullying, la soledat... Sí. També és molt poètica, és molt poètica, i no sé, aquestes pel·lícules poètiques com que m'agraden. També no hem d'oblidar aquella entrevista con el vampiro, no?
Molt important.
De Jordan.
És d'un any després de Dràcula.
Sí,
del 94.
94, sí. Y no hem d'oblidar que en Espanya també se hizo algunes pel·lícules, no?
La de Chiquito, de la calzada.
Bueno, sí, Condemor.
Condemor.
Blàcula, Condemor.
Condemor. Y tiene aquí que es va fer una en el 73 del Narciso Ibáñez Menta, el pare del Chicho Ibáñez Serrador.
Mm-hmm. La veritat
que vaig veure alguna imatge i digo, a ver, clar, és un senyor así, muy Christopher Lee. Sí. Jo era com una còpia espanyola de Christopher Lee. Però també hem de parlar que fins i tot Paul Naschy també va fer alguna.
Sí, bueno,
Paul Naschy... que passa que era més hombre lobo.
Sí, la noche de Valpurgis, bueno, el Paul Naschy va fer de tot. Va fer de tot. Inclús Christopher Lee va fer de Dràcula una pel·lícula de Jesús Franco aquí a Espanya. Als anys 70 també, però bueno, a Christopher Lee només el trucaven per fer de Dràcula, ja va acabar fins al monyo, no?
Ja, prou,
prou,
anem a una altra cosa, ja.
I també tinc aquí apuntat el Klaus Kinski, no? El que va fer un Nosferatu.
Ui, això sí.
Un remake, sí.
En el 79.
De Herzog, sí.
De Herzog, home, ni tan, tan bona com la primera.
I després vaig mirar coses del Bram Stoker i la veritat que... m'ha semblat igual que l'autor de Nosferatu i l'actor, que darrere d'ells hi havia molts misteris també.
Molts. Pertanyia a societats secretes.
Exacte.
Era amic de persones com Lord Byron, bueno, de persones... Estava lligat a coses molt oscures.
Sí.
Bram Stoker. Inclús la seva mort va ser una cosa una miqueta estranya. I l'origen de Dràcula, d'això també parlaré demà, perquè és curiós, perquè Dràcula va néixer d'un sopar molt copiós i d'un mal son que va tenir, perquè havia estat estudiant o... Pensem que també el tema del vampir a finals del segle XIX era com molt, molt curiós, atreia molt la curiositat, i el va començar a escriure, va estar 2 o 3 anys per fer la novel·la, es va documentar molt, va llegir molts llibres sobre això, i es veu que, bueno, que si sopes molt abundantment tens malsons, i el va somiar amb un vampir amb moltes característiques de Dràcula. O sigui, que podem dir que Dràcula va sortir, sí, d'un sopar.
Jo, Fran...
La gran buf, no?
La gran buf. De llagosta.
Va fer el sopar.
Franz, jo sé que és molt aviat, però ja tenim pensadet la pel·lícula del mes de la setmana.
El mes que ve, ara hem decidit que farem pel·lícula musical. Jo ja sé quin serà. M'ho ha dit avui, però jo no vull destripar-li la sorpresa.
O sigui que hem de trucar a l'Stanis.
Sí, l'Stanis l'haurà de trucar. I pel·lícula tocarà al maig, però bueno, tinc coses pensades, però no, encara res definitiu.
Bueno, pues tota pel·lícula tan poètica i tan fantàstica té la seva cançó d'amor.
Home,
no, Fran?
Annie Lennox.
I no podem deixar d'escoltar pues, una de les millors cançons d'Annie Lennox, sí, per mi, i que és una veu extraordinària. Llàstima que no sabem molt d'ella, sí de la seva filla, que canta també, que el Woody ho fa molt bé. I ens acomiadem amb l'Annie Lennox. Moltes gràcies, Fran Moruno.
A vosaltres.
Demà al Cineclub.
Mira aquí, família. Sempre que vulguis. No,
jo, com els vampirs, vinc quan m'inviten.
Doncs ja et convidarem més sovint.
Demà a les 6 en l'Ateneu Familiar.
Sí,
que
us estarem a tots.
Agrada dir-lo, a l'Ateneu Familiar. Sí, pues, sí. La projecció i tertúlia, Cineclub, amb Dràcula. Fins la setmana que ve.
De Fran Stoker. Come into these arms again and lay your body down. There is a mother's trembling heart is beating like a drum.
Catalunya Informació.